Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. El tema que volem tractar avui és sobre la salut mental dels adolescents i joves. Ha empitjorat la salut mental dels adolescents i joves? Com podem saber si tenen algun trastorn o problema que els angoixa? Com els podem ajudar?
No seria estrany que algun dia un amic, una companya de feina, algú de la teva família o tu mateix tinguis un problema de salut mental. L'ansietat, la depressió, els trastorns alimentaris, el TDAH, el TEA, són exemples comuns que afecten molt joves a Catalunya. L'estigma, la discriminació, l'aïllament són les conseqüències més comuns amb què s'han d'enfrontar els i les joves que pateixen problemes de salut mental. La Federació Salut Mental Catalunya defineix trastorn de salut mental com una alteració de tipus emocional, cognitiu i o de comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com la emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l'aprenentatge, el llenguatge, etc., que dificulta l'adaptació de la persona a l'entorn cultural i social, on viu i crea alguna forma de malestar subjectiu. Segons la OMS, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, el 75% dels quals comencen abans dels 18 anys. En els darrers 25 anys, la situació es fa més patent que mai, amb un augment del 75% de la depressió i l'ansietat entre els adolescents. Obertament, ha publicat algunes dades que fan palès la necessitat d'abordar el problema de la discriminació habitual de les persones amb malalties mentals. Gairebé un 19% dels adolescents i joves amb un trastorn mental diuen que han patit discriminació per part del professorat i prop d'un 30% manifesten haver patit la discriminació dels companys d'estudi. Per por a ser vistes o tractades de manera diferent, més de la meitat de les persones afectades decideixen ocultar-ho a docents i alumnes. És per això que és fonamental tractar el tema a les famílies i a les aules i treballar la prevenció i la detecció. Una de les dades més preocupants és la de les autolesions i el suïcidi juvenil. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha recollit dades prou alarmants sobre la segona causa de mort entre les persones de 15 a 29 anys, i és el suïcidi. El 2014 es van produir a Catalunya 526 suïcidis, dels quals 78 van ser joves, entre 15 i 34 anys, el 14% del total. Això vol dir que es produeix un suïcidi juvenil cada 5 dies. Cal afegir que més d'un 20% de les visites del jovent al metge són per ansietat o depressió, factors estretament lligats amb el suïcidi.
Davant d'aquestes dades tan preocupants, creiem que és un tema que cal abordar amb professionals. Avui parlarem amb Èlia Feixó i Carles Alcaraz, psiquiatres, són molt joves, però amb una bona trajectòria. L'Èlia Feixó va fer el grau de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Can Ruti, amb posterior preparació per l'examen MIR, aconseguint plaça de psiquiatria a l'Hospital Santa Caterina, a Salt. Actualment treballant com a metgessa interna resident a l'especialitat de psiquiatria dins la xarxa de salut mental de Girona. Ha estat a diferents serveis de la xarxa de salut mental de Girona, al servei d'ajuts a la unitat de rehabilitació infanto-juvenil. També parlarem amb Carles Alcaraz, que va cursar també el grau de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, a l'Hospital Germán Trias i Pujol, Can Ruti, amb posterior preparació de l'examen MIR aconseguint plaça de psiquiatria, actualment treballant com a metge intern resident MIR en l'especialitat de psiquiatria dins la xarxa de salut mental de Girona i també està realitzant la rotació al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Figueres. Hola, bon dia, Èlia i Carles.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A veure, cada vegada augmenten més els problemes de salut mental a la població adolescent?
Sí, bueno, sí que és veritat que s'ha vist un augment en aquest sentit, tot i que és difícil també com donar dades perquè varien una mica segons la regió i segons el moment.
Yeah.
Però sobretot sí que després de la pandèmia s'ha pogut veure un augment en les consultes, tant d'urgències com del CESMIC, que seria com el Centre de Salut Mental Infantojuvenil. I bueno, segons els informes de salut pública, sí que s'estima que aproximadament un 20% dels joves experimentaran problemes de salut mental en algun moment de la seva adolescència. No obstant això, una mica el que he dit, no? Que aquesta xifra doncs, pot ser més elevada o més baixa segons la regió.
I llavors, aquesta xifra que comentes, a què és degut aquest augment doncs, de problemes de salut mental?
Doncs per començar, com tots sabem, no? L'adolescència és una etapa que es caracteritza per diversos canvis, tant a nivell físic com emocional i social. Aleshores, durant aquesta transició ens trobem tant amb canvis hormonals, no?, que ens poden influir en l'estat d'ànim, en la percepció del cos, de les emocions, que estem en un període també encara de desenvolupament cerebral, especialment en les àrees relacionades amb el control d'impulsos o de decisions, que d'alguna manera encara com no s'han completat totalment, i això pot afectar a la capacitat de gestionar situacions difícils, no? I també és un moment en el que la identitat, sobretot, està en construcció i això també pot generar confusió i ansietat.
Però llavors, perdona, clar, l'adolescència entenc que els individus doncs, que estan en aquesta etapa són els mateixos ara que fa 20 anys enrere, no? Però per què ara hi ha més, sembla que hi ha més incidència?
Sí, exacte. O sigui, ja diguéssim que l'adolescència en si mateix és com un estat en què hi ha més vulnerabilitat emocional, però és veritat que s'hi han afegit com nous canvis, no? És a dir, hi ha més pressions socials en quant a les expectatives acadèmiques, les normes de bellesa, no? Les pressions dels companys, la necessitat d'encaixar un grup. I sí que és veritat que abans encara ja hi havia més o menys aquestes pressions socials, no? Però amb les xarxes socials s'ha contribuït molt més a que aquestes pressions siguin més grans, no? D'alguna manera és com que cada vegada hi ha més pressió per ajustar-se als estàndards irreals, que ens comparem més els uns als altres, no? I tot això, a més també s'hi afegeix que sol ser una font d'assetjament silenciós moltes vegades.
Yeah. Més a més, jo també destacaria en aquest punt, si em permeteu, que una cosa diferencial és el confinament, no?, que vam viure tots al principi de la pandèmia de la Covid-19, que bueno, a tots ens va trastocar una mica els plans, però sobretot els joves ho van viure d'una manera especialment dura perquè els va fer viure d'alguna manera com si diguéssim contra natura. Vale? Ja que l'adolescència és aquest moment on s'està formant la teva identitat i això ho fem doncs, explorant i relacionant-nos amb els altres. Aleshores, hi havia joves que es trobaven en aquest moment que tenien la necessitat de sortir de casa, ja fos perquè tenien problemes familiars o per les ganes aquestes, no?, pròpies de l'etapa, de descobrir, d'explorar, d'aprovar-se amb noves experiències, i no es van veure molt limitats, que no ho van poder fer. Mm-hmm. Tot i que fossin uns pocs mesos, no? Però va ser com molt de sobte i un tall molt brusc. Mm-hmm. D'altra banda, també, hi havia adolescents que estaven més aïllats i més recluïts, diguem, i durant aquests mesos van estar com còmodes, però al final del confinament, i això ens va passar a tots, els adults també, vam viure com un moment de força pressió per tornar a socialitzar, no?, i per tornar a la normalitat, entre cometes, d'una manera molt ràpida i molt intensa.
I dins de la salut mental dels adolescents, quins tipus de problemes són els més comuns?
Una mica també en relació a la població adulta, la depressió, diguéssim, que és la que és com la que té major percentatge, no?, però també hi trobem l'ansietat, el trastorn de comportament, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i trastorns de conducta alimentària. I aleshores, el que passa és que aquests temes moltes vegades deriven en conductes autolesives o autolítiques, també.
Són les que criden molt l'atenció, no?
Sí, clar.
d'alguna manera escandalitzen més.
Sí, que a vegades diguéssim que arriben a urgències més així i després ja és una mica anar desgranant a veure què és el que està passant exactament, no? Però potser és com la punta de l'iceberg, això.
Perquè quan... Digues,
no, no, perdona.
Dic, quan dieu autolesió, és simplement físic? Bueno, simplement, ens referim a lo físic o pot anar més enllà?
Això és un tema que és interessant i és important parlar-ne perquè s'ha de diferenciar, no? Entre, sobretot, el que és una autolesió i el que és una autolisis o una conducta autolítica. Nosaltres entenem les autolesions com aquelles que es fa la persona en el seu propi cos, no? Sense una finalitat suïcida, de mort, com poden ser talls, que són molt habitualment els avantbraços, o cremades, esgarrapades... Ui. Tirar-se i arrencar-se els cabells. I una conducta autolítica seria aquell mal que ens autoafligim, però amb la intenció d'acabar amb el patiment i d'acabar amb la vida.
Mm-hmm.
I parlant de les autolesions, que és el més freqüent, bueno, es veuen bastant, sobretot en població d'aquestes edats, de 12 a 25 anys, i és més comú en dones. Mm. I acostumen també a no, aquestes conductes anar acompanyades pues, de sentiments de vergonya i fa que costi de parlar-ne, no? I de mostrar-ho. I al final d'arribar també a una atenció sanitària o emocional.
I el per què és cridar l'atenció o és perquè no... Quin és el motiu pel qual recorren a això?
Sí, això és important també que ho preguntis, no? Per poder, una mica com per poder entendre què és el que està passant, no? Llavors, l'autolesió és com que es pot entendre com una manera d'expressar un patiment emocional que té l'adolescent. És com que tenen en alguns moments dificultats com per expressar emocions com pot ser la ira, la ràbia, la tristesa, la soledat. I també es pot utilitzar com una manera d'alleugerir el dolor emocional greu. Uh-huh. És a dir... D'alguna manera, al tenir un dolor físic, estàs com bloquejant els pensaments que et provoquen aquest dolor emocional. Ah, no? Vaig a desviar la ment cap a un altre, cap a un altre lloc perquè el patiment emocional està sent molt intens en aquest moment.
Veus, és una cosa que a mi m'havia costat d'entendre, això, eh? Com es pot arribar, no?, amb això?
Sí, sí, és que realment les autolesions, diguéssim que tenen molts motius. Saps? És a dir, inclús pot ser com cerca d'identitat, no? És a dir, no sé com gestionar les meves emocions i ho faig d'aquesta manera. O potser és l'única manera que he après, no? A demanar ajuda, comprensió, o sovint, clar, al fer-te una lesió, tu això ho estàs podent controlar. Llavors és com que això, és una manera de veure que pots controlar alguna cosa que per altra banda no saps controlar. No sé si m'explico.
Sí, sí. No, que és, sí. Ja dic, jo tenia aquest dubte i penso que ho has explicat molt clar. I els quins factors de risc podem trobar?
Sí, bueno, com a factors de risc n'hi ha diversos. I poden estar tan directament relacionats amb l'adolescent o bé amb l'entorn, vull dir que... també és a tenir en compte. És a dir, pot ser tenir una baixa autoestima, no tenir prou suport, no?, en l'entorn familiar, diferents estils educatius, no? És a dir, un estil tan sobreprotector com de negligència o hiperexigent també són factors de risc. I, bueno, evidentment, doncs, haver viscut situacions difícils, haver viscut, doncs, assetjament escolar, violència masclista, altres factors de risc que ens podem trobar també, sobretot en l'adolescència, el fet de consum de substàncies addictives també ho pot ser. I bueno, sobretot també haver tingut conductes autolesives, és a dir, intents de suïcidi previs, també ho és en si mateix com a factor de risc. I bueno, sobretot també tenir en compte que, clar, que si acumulem molts factors de risc, o bé l'adolescent no ho pot acabar de gestionar, pot aparèixer condes o idees de mort. Vale. Llavors, això s'ha d'entendre que és com una sortida d'un patiment molt gran. Uh-huh. És important també entendre, no?, que les persones que volen suïcidar-se, no?, en realitat no volen morir directament, sinó deixar de patir. O sigui, també és important com anar entenent tot això una mica, no?, per poder ajudar millor i per poder acompanyar millor, sobretot.
Però quan, per exemple, us venen casos així, a les consultes, sí, ha de ser molt dur, no? Perquè si et poses a la pell d'aquest adolescent, pensar el que ha hagut d'arribar a patir per arribar a aquestes conclusions, no?, de dir, doncs, arribo aquí, o a autolesionar-me, o a treure'm la vida perquè no puc aguantar més, ha de ser dur també, no?, veure aquestes situacions.
Mm-hmm. Sí.
Sí, sí, ho és. I al final, desgraciadament, estem bastant habituats, no?
Ja. Yeah.
De la nostra feina, i el que ens centrem és en intentar explorar de la manera com més rigorosa possible quin és el risc real que existeix de poder-te fer molt mal, no? Perquè a vegades són, les autolesions també són comportaments moltes vegades impulsius, no? Des de no...
Yeah.
L'adolescència és una edat que no tenim totes les eines, no? Tot l'autoconeixement que tenim quan som adults, llavors... a vegades, quan tenim una situació que ens sobrepassa, tenim aquesta impulsivitat més alta, com deia l'Èlia, no?, per un tema de desenvolupament cerebral, etc.
Sí, sí.
I nosaltres, doncs, intentem posar una mica d'ordre amb totes les idees i tota la història que ens porten, bueno, els pacients, i per poder donar una sortida, no?,
clar,
a aquest malalt, per saber què es pot fer amb tot això.
Sí, bueno, i que d'alguna manera també és gratificant poder servir d'ajuda o poder servir com d'acompanyament en aquests moments que són tan difícils. Vull dir, jo també ho visc en aquest sentit així.
Mm-hmm. Clar, perquè llavors vosaltres teniu alguna incidència amb les famílies? Perquè,
sí,
clar,
sí, això... ja. Sí, tant si venen a urgències com si dins dels centres de salut mental infantil i juvenil se sol treballar conjuntament amb la família, uh-huh, sí, sí. Perquè, clar, vull dir, és l'entorn més proper,
clar,
i amb qui es relacionen el dia a dia.
Sí, que sí. No deu ser fàcil, segons en quin entorn, no?
Exacte.
No. No, no.
Clar, clar, l'entorn al final... marca molt, no?
Clar.
I és una font de patiment que pot acabar amb aquestes conductes, no?, més autolesives que estem parlant ara. I canviar això moltes vegades és difícil i tampoc és el nostre objectiu, no?, des d'una atenció més sanitària, perquè els temes intrafamiliars o de dins de casa nosaltres podem donar com la nostra visió i el nostre consell, però tampoc tenim un...
Clar.
No, com una vareta màgica per canviar-ho tot, ni
no,
podem
no,
estar
ja. Tant de bo, a casa. No? De la gent.
Clar, i també hi ha moltes resistències, eh? Pensem que quan arribem a aquest punt, no, com de crisi, per dir-ho d'alguna manera, és difícil identificar les responsabilitats.
Clar.
No?
I ara que hem estat enumerant els factors de risc, diguéssim, per altra banda, no, per contra, quins factors protectors tenim i ens ajuden a promoure una bona salut mental?
Doncs mireu, primer, ja que estàvem parlant de les famílies, no, els estils o les parentalitats positives, aquí podríem parlar de tipus de ferrament, de models educacionals, però bueno, seria molt extens, però són molt importants, no? El fomentar també vincles saludables, de confiança amb els adults, transmetre una cultura que valori la diversitat i, en resum, una mica afavorir les relacions socials i l'exploració de l'entorn, no? També el tema de les pantalles és un altre temazo que també s'han d'intentar limitar per fomentar la comunicació cara a cara,
i tant,
per poder crear relacions saludables, no?, i més reals. També hi hauria com personal, d'alguna manera, no?, que és com tenir estratègies per un ús equilibrat i crític d'aquestes xarxes socials, tenir també estratègies per manegar-se en moments d'estrès, adquirir una bona consciència de les emocions, no? Tot això són unes eines i estratègies que al final els adolescents es nodreixen del seu entorn d'adults.
I tot això hi juga un paper molt important, tant la família com l'escola. Com ho veieu des de la vostra perspectiva, el que es pot fer des de l'escola?
Exacte. Bueno, això que deia ara dels adults, no? Aquests dos entorns són clau per d'alguna manera mitigar tota la vulnerabilitat que tenim en aquesta època de l'adolescència i fomentar un desenvolupament saludable. Això ho aconseguim a través de suport emocional, d'educació sobre salut mental, no? Com pot ser aquest espai de la ràdio, creació d'entorns de suport, per intentar donar tant a fills com a alumnes els factors protectors aquests que estàvem esmentant. Uh-huh. Aleshores, això a mi se'm fa difícil, no?, com diferenciar, tot i que és molt diferent l'educació que podem donar o que rep a casa i la que es dona a l'escola, no? Però al final hi ha punts en comú que són com crucials, que serien establir que el nen o la nena, el jove o la jove, pugui establir un vincle segur i una relació de confiança amb els adults de referència, ja siguin pares, mestres o monitor de menjador. Aleshores, construïm una base sòlida en aquest vincle, estarem contribuint al creixement emocional i al desenvolupament al llarg de tota la vida. I per comentar algun d'aquests aspectes que ens semblen fonamentals perquè aquesta base sigui el més sòlida possible, podríem dir, per exemple, pues, seguretat emocional, no? Els nois es senten segurs en la relació amb els adults quan poden explorar, o sigui, això els hi permet explorar el món amb confiança i saber que tenen un lloc segur al qual tornar. Això és molt interessant perquè també ajuda molt en el desenvolupament de la identitat. Vale? Perquè la seguretat aquesta, no? Tenir un lloc segur al que tornar, es fa imprescindible per poder explorar, per poder relacionar-nos socialment amb els demés i per, no?, arribar a construir-nos a nosaltres com a persones. També com a un tema de regulació emocional, quan els adults proporcionen consol i suport en moments, no?, de molt estrès o de canvis, els nois aprenen a regular les seves pròpies emocions. Hi ha aquí com una espècie de mirall, no? Com reaccionen els adults davant d'una emoció o un sentiment, d'alguna manera li posa paraules al jove, no?, per veure's reflexat i per tenir un patró que seguir. I bueno, hi ha molts altres, eh? Podríem parlar de desenvolupament de confiança, no?, o de la comunicació també.
Bueno, sí, jo també volia dir una mica, doncs, el fet de promoure una comunicació oberta i efectiva tant a nivell, no?, de l'escola com a la família, és a dir, que els joves se sentin disposats, no?, a compartir les seves experiències, les inquietuds, els sentiments, les preocupacions i els èxits, ho faran d'una millor manera si s'estan sentint escoltats i respectats, sense por de cap judici, perquè és veritat que moltes vegades, sense donar-nos compte, no?, i estem com realitzant algun judici quan ens expliquen alguna cosa o estem ja de seguida donant un consell. I clar, d'aquesta manera és com que ja posen una barrera i ja potser no s'expressen com en llibertat, no? I no sé, també volia remarcar com el fet d'educar amb límits saludables, que és algo que crec que és molt important també avui dia. Sobretot des de tant l'escola com des de la família, no? Perquè al final són el punt de un punt de relació en el que hi ha confiança i on es poden posar aquests límits que també t'ajudaran a viure millor. I bueno, en la guia de tot això també, si estem en un entorn de confiança, també ens atrevirem més a explicar el millor conductes de risc o decisions importants del nostre dia a dia, si som adolescents.
Clar. Eli, a què et refereixes quan has dit límits saludables?
Bueno, clar, límits saludables em refereixo... És un tema complex, també, eh? Però és una mica en el dia a dia, no? Saber què es pot fer o fins a on es pot fer en el teu dia a dia.
Jo penso que una mica el que es peca en la societat actual és aquesta de no saber posar límits. no?
Sí, exacte,
que es cau molt amb el deixar fer i amb el que manen més sí. els infants que els adults.
Sí,
no?
És a dir, d'alguna manera està molt bé no? una educació més amable, que potser anteriorment estàvem més amb un altre tipus d'educació en generacions prèvies, però sí que és veritat que potser ara hi ha com una mica de manca de posar límit, que això no vol dir rigidesa i no escoltar l'altre, sinó que simplement s'han de posar a vegades unes pautes com a adults perquè hi hagi una estructura mental i per poder també aprendre què és la frustració. Bueno,
clar.
Un seguit de coses que al final els límits també t'ajuden a aprendre tot això,
sí,
no?
Sí.
I per tenir una bona salut quan siguis més adult.
No, i ho veus, amb la reacció dels infants, amb els joves també, perquè és així, que a vegades es refia més de la persona que els sap posar límits que no de la persona que els hi deixa passar tot, perquè aleshores no tenen clar cap on han de tirar, ni quina és l'actuació més correcta, no?
Sí.
Perquè és això que dèieu, que és una edat que s'estan formant i, per tant, encara els hi falta tenir criteris en moltes coses. I llavors jo penso que és molt important que tinguin aquesta figura que els marqui de prop i que sàpiguen què és el que està bé i el que no està bé o el que poden fer i el que no poden fer.
És difícil, eh? Jo
no, i tant, que no és fàcil, no?
I jo crec que tots plegats doncs, estem una mica trobant la manera.
I que això també que deies, que és molt interessant, es construeix des de la confiança de la que parlàvem. No? Hi ha una relació de confiança i un bon vincle. Aleshores això és possible. O sigui, també l'adolescència l'entenem com aquesta època d'exploració i en tota exploració necessites com un recolzament i és el que han de trobar en els adults i això pues, ajuda a posar que hi hagi unes normes, no? Que serien aquests límits.
I llavors aquests àmbits de referència que estem comentant, no? Tant família com àmbit educatiu, quins circuits o quines vies hi ha per intentar garantir aquesta atenció, no? als joves?
Bueno, la primera atenció s'ha de fer aquí on comentes, no? Dins de la família i dins de l'escola. S'ha d'escoltar, s'ha de donar suport i si identifiquem que hi ha una situació emocional que suposa un risc, no? Que ens plantegem que pot suposar un risc, aleshores existeixen uns circuits que ens acosten als sistemes d'atenció més especialitzada. Llavors, per separar-ho una mica, tot i que van molt de la mà, però des de la família el primer pas que trobaríem seria doncs, anar al metge, no? Al pediatre o al metge d'atenció primària de l'ambulatori. Aquí es faria una primera valoració i si es cregués necessari es podria derivar dins del mateix ambulatori a un psicòleg o psicòloga que formen part d'un programa, un equip que es diu Programa de Col·laboració en Primària, que és personal de la xarxa de salut mental, que poden fer un acompanyament durant unes setmanes o si veuen que el cas és suficientment no, greu o important, derivar també al CESMIC, al Centre de Salut Mental Infantojuvenil. Vale? Aleshores, des de les escoles, que també és molt interessant perquè és un lloc on es conviu no, moltes hores amb el jovent i es veuen i s'identifiquen moltes coses, aquí també tenen com un suport, que és l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, els EAPs, que també fan com aquesta valoració de l'adolescent o de l'infant i també decideixen si cal derivar al centre de salut mental. Vale? Tot això en qualsevol moment, una crisi o una conducta de molt risc, doncs es deriva directament a urgències hospitalàries, que estan obertes les 24 hores i allà es fa la valoració i després la derivació que calgués.
I quins altres recursos s'han implementat per fer front a tota aquesta problemàtica?
Doncs, darrerament s'han anat canviant certes coses. Intentaré esmentar unes poques per no fer-me molt pesat, però fora de l'hospital i dels ambulatoris hi ha l'atenció telefònica del 061 de CatSalut Respon, que després de la pandèmia van obrir com un nou equip d'atenció, que és la taula de prevenció de risc del suïcidi. És una taula que està formada per psicòlogues, per infermeria i per un psiquiatre que atenen les trucades, no? I donen l'ajuda i donen la derivació que creuen més adequada. I això és funciona les 24 hores del dia.
Ah, molt
després,
bé.
A nivell està molt bé, perquè és un recurs que sempre tens a mà. Llavors, els ambulatoris, no, el Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, també s'han creat, s'està implementant, no? No estan a tots, no està a tot arreu funcionant, però a molts sí que n'hi ha ja, els equips d'atenció domiciliària intensiva, ADI, que es diuen, que són equips multidisciplinars, que estan formats per treballadors i educadors socials, per infermeria, psicòlegs i psiquiatres, l'objectiu de donar una resposta comunitària a aquesta crisi, limitant una mica, per entendre's, la necessitat d'arribar a l'hospital, ja sigui a urgències o a un ingrés. No? I això ho fan des de la intensivitat de la rapidesa i de freqüència. Que això moltes vegades arriben des del Codi Risc Suïcidi, que també és com un programa que s'ha implementat, que quan es detecta que hi ha risc de suïcidi, s'activa i això garantitza una visita en 48-72 hores, normalment al Centre de Salut Infantil Juvenil, per revalorar el risc autolític que hi ha i establir un pla, no? Terapèutic, a veure què s'ha de fer.
No, però Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha diverses coses. I també una que ens ha tocat de ben a prop, que és la formació especialitzada dels metges i metgesses, no? Que és com la residència, el MIR, que és el que estem fent nosaltres.
Sí, bueno, que en aquest cas, des de l'any 2023, diguéssim que ha com aparegut la nova especialitat, que és psiquiatria infantojuvenil, que fins ara no hi era. O sigui, fins ara feia psiquiatria i dins d'aquí ja t'especialitzaves dins d'això, no? I a part d'això, a més, s'ha realitzat un pla formatiu que és de 5 anys, quan abans era de 4 anys, i d'alguna manera per tenir una mirada més integral, no? Veient tant infanta juvenil, addiccions, també psicogeriatria i discapacitat intel·lectual. I bueno, clar, jo penso també que tot això pot ajudar a poder millorar una mica l'atenció, no?
Clar, perquè
sí. I també, a part de tot això de formació, no, de tant de que hagin augmentat la duració de l'especialitat com afegir l'especialitat d'infantojuvenil, a més també han afegit 20 places, el 2023 van afegir 20 places d'infantojuvenil i aquest any 30. I diguéssim que la tendència també és com a l'alça, en aquest sentit.
És que, clar, nosaltres des de l'escola, no? A vegades quan detectes alguna dificultat o alguna casuística, no? Després de parlar amb l'EAP i demés, hi ha derivacions cap al CESMIC, però normalment, com a mínim al nostre territori, tarden força a respondre's a aquestes demandes. No? Suposo pel que dèiem, no? De falta de gent o d'augment de casos, no? Pues, bueno, penso que és una bona notícia el que estàs dient, no? D'aquest augment de places en aquest camp infantojuvenil, perquè la cosa...
Passa que deu estar en nuclis més grans, no?, aquests equips.
Clar, també nosaltres parlem des de la xarxa de Girona, diguéssim, perquè és on estem. Llavors, sí que és veritat que, com deia el Carles, no, hi ha certs equips que potser no hi són depenent de quina província.
Sí, però això depèn d'un pla de la xarxa de salut mental a nivell català, o sigui que és una cosa que s'anirà implementant. No serà igual en tot el territori, però que s'acabarà homogenitzant.
Sí que és veritat que al veure una mica tot el tema de salut mental que anava com en augment, ja s'han fet com polítiques en aquest sentit.
I ja per començar a acabar, perquè el tècnic ja t'està avisant de que ens estem començant a allargar, una miqueta, no?, així per acabar, si voleu dirigir-vos, doncs, a la gent que ens pot estar escoltant, si hi ha algun jove o alguna jove, o no tan jove, al final és igual, no?, que estigui passant per un moment emocional complicat, doncs no sé si li voleu fer arribar algun consell o algun missatge, doncs benvingut serà.
Vale, doncs no sé si podríem donar consells, però el que sí que podríem dir és que jo crec que primer de tot cal ser conscient que el patiment i el malestar emocional és una cosa transitòria, no? Que ho podem viure d'una manera molt desagradable, però que no durarà per tota la vida. I si arribem al moment en què identifiquem que això ens afecta de manera important a la vida quotidiana, no? Animem a demanar ajuda. Aleshores, demanar ajuda, ho hem estat, no?, explicant o parlant durant tota aquesta xerrada. I el primer pas seria com trobar aquesta persona de confiança, ja sigui de l'àmbit familiar o de l'escola o d'altres activitats d'oci que tinguem, per poder parlar, no?, per poder-nos sentir escoltats, sense judicis, el que dèiem abans. Aquesta persona adulta ens podrà orientar. A vegades ens podrà ajudar i resoldre el nostre patiment i a vegades ens, no, podrà alertar a la resta d'entorn de que potser necessitem una atenció especialitzada, no? I activarem tots els recursos que hem comentat. Aleshores, bueno, ja podríem deixar, no, Elia, si et sembla, com algun recurs així sí. Que hem trobat.
Sí, bueno, a part del recurs, també una mica el que deia abans, no? que és important també ser escoltat sense judici i veure quin significat té aquella preocupació o malestar que té la persona, no? I una mica d'aquesta manera poder-la ajudar de la millor manera. Llavors sí que volíem com donar algunes coses, com per exemple el xat de suport emocional per joves, que, bueno, que hi ha un telèfon, no sé si el puc donar.
Sí, sí, aquest. I
tant. El 679-33-33-63.
El pots repetir?
679-33-33-63.
Molt bé, gràcies.
I després hi ha una web que es pot trobar des del Google que es diu Consulta'm, amb K, de quilo, on també es dona suport als joves en aquest sentit de salut mental. I després hi ha l'altre que ja m'has esmentat, no? A nivell doncs, de que pots anar al CAP per demanar ajuda o al 061 o a les mateixes urgències hospitalàries.
Molt bé, però és déu-n'hi-do la quantitat de recursos que es poden utilitzar, no?
Sí.
Bé, nosaltres... Bueno, Digues.
Ah, no, que dic que són recursos també que en un moment de crisi, en el que, ostres, no trobo ningú en aquest moment, doncs pots trucar al 061 o pots demanar ajuda en altres llocs. Vull dir que també és molt important tenir en compte això.
Sí. Molt bé. Doncs bé, com que se'ns ha acabat el temps, hem de deixar la conversa aquí. Us volem donar moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació en aquest programa i donar-nos tota aquesta informació sobre com poder prevenir, detectar i afrontar els problemes de salut mental dels adolescents. Sabem que, tal com funciona la societat actual, és molt important poder fer aquest treball de prevenció i detecció i acompanyament, i penso que ens heu donat molts recursos i que ens heu orientat molt sobre aquest tema. Moltes gràcies, Èlia i Carles.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.